Més mans, més arrel, més Catalunya Ràdio.
Bon dia i bona hora, benvinguts al Mans a Catalunya Ràdio, el programa de la cultura popular i l'associacionisme, com sempre amb tota l'arrel, a la Ràdio Nacional. Programa atabeït, per exemple, avui començarem parlant de música i de Nadal, perquè demà, en diumenge, a Calella, s'hi fa el concertàs de Nadal, una proposta ja clàssica de l'agrupació sardanista d'aquesta població al Maresme. Un concert ambiciós, amb dues cobles a l'escenari, que s'ha convertit en una de les cites destacades del calendari sardanista calellenc.
Bueno, per tenir aquest marc positiu al voltant del concert, sempre diem que el producte és molt bo, però l'hem de saber vendre, i nosaltres li vam buscar aquesta fórmula, que sembla que funciona perquè aquest serà el tercer any que ho fem així i pràcticament, o sigui, esgotem entrades quan abans omplíem mitja sala, o sigui que en teoria funciona.
També posarem el focus en la recuperació patrimonial de gran valor que es fa en aquest cas a la Garrotxa. S'hi presentarà i s'hi estrenarà de nou la recuperació del cant de la Sibil·la a partir d'una versió del segle XIII trobada a Sant Andreu del Torn, una interpretació que tornarà a sonar a la capital de la Garrotxa després de segles de silenci.
Era un text molt popular a l'època medieval, però després, en època de la contrarreforma, al segle XVI, va quedar prohibit, tots els textos de la Sibil·la es van prohibir, i havia quedat oblidat. I des d'aleshores, que no havia tornat a sonar a la Garrotxa. Llavors, amb aquesta idea, ens vam ajuntar i vam decidir doncs, recuperar-lo i portar-lo no només a la comarca, a Olot, sinó sobretot a la parròquia d'on és original, a Sant Andreu del Torn.
Tindrem molt de Nadal també, però altres qüestions. Per exemple, us parlarem d'educació i futur perquè l'Associació d'Ensenyants de Música de Catalunya impulsa una proposta per jugar amb la sardana i portar-la als instituts i escoles a través de la sardana amb un xic de flow.
El que m'ha agradat molt d'aquest projecte és que surt directament de la voluntat dels mestres, d'una necessitat de treballar amb els adolescents una cosa tan nostrada com és la sardana, de donar-hi aquest toc de modernitat, de posar-la al dia.
Tot plegat i molt més en aquest Mans que comença ara i que s'allargarà els propers 40 minuts amb en Girolli Santissi Saràs al muntatge musical, amb la Mònica Muñoz i Montsalve a la producció i Quim Rullan i Valls a la direcció qui us parla.
Sona a poble, a plaça i a gent. Això és el Mans i és de bon matí.
Som-hi! I començarem musicals amb una proposta per avui mateix al CAT, a la Vila de Gràcia. Concert que també podreu veure per Nadal i Sant Esteve a Vinallop, a Tortosa, al Baix Ebre, i a Tivisa, ja al gener, a la Ribera d'Ebre. És lo misteri de Nadal, amb els Quicos.
La nit de Nadal, quina alegria que ja ve la nit de Nadal. Ai, quina alegria que ja ve la nit de Nadal. Quina alegria que ja ve la nit de Nadal. La nit de Nadal, quina alegria que ja ve la nit de Nadal. Ai, quina alegria que ja ve la nit de Nadal. Quina alegria que ja ve la nit de Nadal. Ai, quina alegria que ja ve la nit de Nadal. Quina alegria que ja ve la nit de Nadal. Ai, quina alegria que ja ve la nit de Nadal. Quina alegria que ja ve la nit de Nadal.
Jaume, vine que t'escriuré la carta als Reixos.
Home, que se l'escrigui ell, que està estudiant FP.
Pues també tinc raó.
Quico el Cel i el noi i el Mut de Ferreria és una proposta, com us hem dit, per avui al CAT a Gràcia. Era la nit de Nadal des del treball, lo misteri de Nadal.
El batec de la cultura popular i l'associacionisme. Ets el Mans, amb Quim Rutllant a Catalunya Ràdio.
Aquest cap de setmana entrem de ple en el gruix de les celebracions nadalenques. Si no és ara, ja anirem tard. Bé, doncs tenim moltes propostes arreu del país. Pessebres vivents, aquest Nadal torna a desplegar-se amb força arreu del territori. En total, 51 municipis de Catalunya acullen més de 300 representacions fins a mitjans de gener, amb la implicació de més de 10.000 persones voluntàries. Temporada que posa en valor el treball comunitari i la descoberta dels nuclis històrics i paratges singulars. L'Assumpció Garangou, presidenta de la Federació de Pessebres Vivents de Catalunya, Ens en parla d'aquesta manera.
Realment, en el país de Catalunya hi ha moltíssims pessebres vivents. En aquests moments, dintre de la Federació de Pessebres, som 50. I estem repartits entre les diferents comarques catalanes. Vull dir que n'hi ha una mica per tot arreu. I en trobem de tots tipus. Hi ha des dels pessebres estàtics, pessebres en moviment, pessebres parlats, pessebres que segueixen amb el vestuari una tradició més bíblica i uns altres doncs, que segueixen un vestuari amb una tradició més catalana. Hi ha una miqueta de tot, una miqueta cada pessebre, cada poble, s'ha fet el pessebre a la seva mida, l'interpreta a la seva pròpia manera.
Si en voleu veure, doncs avui, per exemple, en podreu veure a Santa Maria Palautordera, a Sant Jaume de Domenys, a Canyelles, a Fals, a la Torreta, a Sant Fos de Campsentelles, etc etc etc. A la pàgina de la Federació Catalana de Pessebres i Vents hi trobareu el llistat. També és temps de pessebrisme amb exposicions destacades arreu del país. Enguany pren especial rellevància la 20a Bienal del Pessebre Català, que se celebra a Lleida i que esdevé un gran aparador del moment creatiu del pessebrisme. Ramon Albornà, president de la Federació Catalana de Pessebristes.
La Bienal, que arriba a la 20a edició, és aquella exposició que des de la Federació hi tenim una especial estima perquè diguem que, en certa manera, és l'oportunitat de veure obra de diferents associacions alhora plegades, no? Sense necessitat de desplaçar-nos als diferents pobles i ciutats. Llavors la Bienal et permet, amb 23 o 25 associacions enguany, permet veure l'obra conjunta d'aquestes entitats i, per tant, de poder veure aquell moment artístic i creatiu de la realitat del pessebrisme català avui dia.
I parlant de tradicions que omplen teatres i escenaris aquests dies, doncs també és temporada de pastorets. Enguany se'n fan més de 300 representacions a 57 municipis, amb la participació de més de 7.000 persones, una aposta creixent per la accessibilitat i la inclusió també en aquestes escenificacions. El president de la Coordinadora de Pastorets de Catalunya és en Josep Pere Miquel.
Sí, sí, és la riquesa d'aquest fenomen cultural que tenim a Catalunya i que és molt viu, vull dir que està arrelat en el passat i en la tradició, però en cap manera està fossilitzat. És molt viu i hi ha molt jovent als pastorets perquè és un punt de trobada, un punt de cohesió, un punt de divertiment amb rigor, fet amb rigor, fet amb treball en equip, un espectacle total com és els pastorets, que hi ha interpretació, hi ha dansa, hi ha música, hi ha cançó, hi ha espectacularitat, molts elements. És un espectacle que dona moltes variables i dona moltes oportunitats al voluntariat. Tenim xifrat 7.000 persones es mouen com a participants actius dels pastorets. Per tant, això és molta gent que es posa en joc per mantenir aquesta tradició i donar-li un toc del segle XXI, no? Perquè es fan uns espectacles amb rigor, uns espectacles amb visibilitat.
I tot això passa mentre entrem ja en aquest darrer cap de setmana abans de Nadal amb totes les fires de Santa Llúcia i les fires de Nadal arreu del país, uns mercats que tanquen temporada amb les parades plenes de detalls de darrera hora, figures, artesania i, és clar, ambient nadalenc. A Barcelona, la Fira de Santa Llúcia viu també els seus últims dies amb una gran afluència de visitants. Albert Deulofeu és el president de l'Associació de la Fira de Santa Llúcia.
Ja sabem que l'any 1786 ja funcionava perquè hi ha reculls de diferent d'una revista de l'època de conforme ja davant de l'ermita de Santa Llúcia, doncs ja hi havien posades les parades un any més, o sigui que és més antiga fins i tot, i sabem perfectament que ni a Europa, bueno, evidentment la resta del món encara menys, doncs no hi hauria cap altra fira amb temàtica nadalenca funcionant amb aquestes dades. Vull dir que sí, podem dir-ho i amb un cert orgull que és la fira més antiga del món amb temàtica nadalenca.
Cap de setmana, per tant, que concentra bona part de l'essència del Nadal. Tradició, associacionisme i cultura popular sempre compartida.
Cada dissabte a primera hora, el país sona a Mans.
Thank you. Aquesta que heu escoltat és la sardana La Plec Nadalenc, perquè demà se celebra aquest aplec amb les cobles Sant Jordi, Mediterrani Principal de Llobregat, a les 10 del matí al Parc de la Ciutadella de Barcelona. I sonarà aquesta sardana que heu sentit de Joan Lluís Moraleda. L'hem sentit, en aquest cas, amb la cobla Sant Jordi.
Desperta't amb festa, dansa i tradició. Dissabte a les 6, ets al Mans, a Catalunya Ràdio.
Som ja a les portes de Nadal, fa estona que ho estem dient, i això als Països Catalans també vol dir que torna a sonar el cant de la civil, la tradició antiga, carregada de simbolisme, que cada any reapareix la nit de Nadal en diferents indrets del territori, que connecta música, litúrgia i memòria col·lectiva. El cant de la civila és un drama litúrgic medieval que es cantava durant la missa del gall. Dona veu a una figura profètica, aquesta civila, una sacerdotessa pagana associada al déu Apolo, que segons la tradició medieval havia anunciat la vinguda de Jesucrist com a jutge universal i el judici final. El seu cant descriu els signes que precedeixen aquest moment i durant segles va formar part de la celebració nadalenca en territoris de tots els països catalans, tant, evidentment, al Principat, al País Valencià, Occitània i Mallorca. Aquesta tradició va arrelar profundament durant l'edat mitjana. A partir del segle XVI, amb la contrarreforma, va ser prohibida i va desaparèixer progressivament de molts llocs. Tot i això, s'ha mantingut viva en alguns territoris, especialment a Mallorca, també a l'Alguer, on el cant de la civila s'ha conservat sense interrupció i també s'ha recuperat en diverses poblacions de Catalunya els darrers anys. Enguany hi ha una recuperació que volem posar en valor, en aquest cas la que es farà a la Garrotxa, a Olot, que tornarà a escoltar per primera vegada, després de segles, la seva pròpia versió medieval del cant de la civila, documentada ja al segle XIII a Sant Andreu del Torn, considerada la més antiga que es conserva a Catalunya. La nit de Nadal, aquesta versió tornarà al seu lloc d'origen amb una primera interpretació a la parròquia de Sant Andreu del Torn i, posteriorment, després de la Missa del Gall, també sonarà a l'església del Carme d'Olot, una proposta que restitueix el cant al territori on va néixer i que compta amb la participació de tres intèrprets de Mieres, la Núria Martínez, la Marta Sassanedes i la Mariona Aragai, així com la col·laboració d'entitats i institucions de la comarca. Al Mans en parlem tot seguit amb una de les seves impulsores, que és la Mariona Aragai. Bon dia, Mariona.
Bon dia.
Parla'ns una mica d'aquest cant de la civila que heu recuperat, que ve de segles. Explica'ns on te l'heu anat a trobar.
Doncs aquest interès va néixer fa uns anys, de mi mateixa i d'alguna de les altres intèrprets, de la Núria, amb el cant de la civila, que cada cop doncs, és més popular, no?, a Catalunya i a la resta del territori. I preguntant a experts i expertes, perquè el cant de la civila n'hi ha molts a Catalunya, alguns en català, alguns en llatí, de diferents èpoques, a diferents territoris, i preguntant una mica vam descobrir que al costat del poble on vivim hi ha una versió pròpia, no?, de Sant Andreu del Torn, i que és una versió pròpia de la Garrotxa, l'única garrotxina. I llavors vam descobrir que feia uns anys, 2 o 3 anys, un grup de Banyoles doncs, havia recuperat aquesta versió, havia fet la feina històrica, no?, de buscar el text original, de posar-li una música, perquè les músiques dels cants de les civiles originals s'han perdut, però es conserven algunes a Barcelona, a Girona, no?, i aquest grup doncs, havia fet aquesta feina i l'actuava des de feia 2 o 3 anys a Banyoles cada any. Però nosaltres vam pensar que aquest text de la Sibila era propi de la Garrotxa, era de la parròquia de Sant Andreu del Torn, i en aquest territori no havia tornat a sonar mai. Era un text molt popular a l'època medieval, però després, en època de la contrarreforma, al segle XVI, va quedar prohibit, tots els textos de la Sibila es van prohibir, i havia quedat oblidat. I des d'aleshores, que no havia tornat a sonar la Garrotxa. Llavors, amb aquesta idea, ens vam ajuntar i vam decidir doncs, recuperar-lo i portar-lo no només a la comarca, a Olot, sinó sobretot a la parròquia d'on és original, a Sant Andreu del Torn.
Clar, aquesta és una de les característiques destacades, no?, aquest document datat al segle XIII, que tornarà al seu lloc d'origen. Quines característiques té aquesta civila concreta?
Doncs aquesta civila, totes parlen més o menys del mateix i són bastant semblants. Sempre expliquem que les civiles són més o menys com els pastorets, no?, que tots expliquen la mateixa història, però que cada lloc en té la seva versió. No? Doncs la civila és més o menys semblant. Aquesta en concret doncs es veu que és la més antiga que es conserva en llengua catalana, i una de les particularitats que té és que se'n conserven 15 estrofes, que és molt, molt de text, molt llarga.
Com s'espera tot plegat? Hi ha expectativa?
Doncs la veritat és que sí, ens hem sorprès gratament, perquè l'església de Sant Andreu del Torn és una església parroquial molt petitona, perquè és un veïnat, Sant Andreu del Torn, un veïnat molt petit. I llavors doncs, vam demanar inscripció per Sant Andreu del Torn, després per Olot no cal, perquè l'església del Carme doncs, és una església gran, a Olot. I a Sant Andreu del Torn ja hem hagut de tancar inscripcions perquè s'han apuntat gairebé 80 persones en una setmana.
És curiós, no?, que la gent se senti atret encara per aquest tipus de repertori, de tradició, de nova tradició, però vinculada a una arrel?
Sí, nosaltres creiem que hi ha dos factors importants, no? Un és aquest que tu comentes, no?, que és com la recuperació d'un patrimoni antic, però que alhora dona resposta, una resposta, no?, com de búsqueda de sentit o espiritual, que en aquells moments donava resposta. I avui en dia, no?, que hi ha també una set i una cerca d'això, doncs es busquen tradicions antigues i locals, en aquest cas, no?, per buscar de sentit personal o existencial, no? Això per una banda, i per l'altra banda també creiem que és una cosa molt pròpia del territori, que molta gent de Sant Andreu del Torn, de Mieres i de tota la contrada, doncs està molt interessada en recuperar aquest patrimoni tan local, tan seu, no?, i que ells no coneixien o no han tornat, no han sentit mai, no? Aquesta també l'interès local del territori.
Clar, una cosa és la qüestió, diguem-ne, musical i de textos, que m'imagino que també hi heu fet un treball interessant a l'hora d'entendre o de posar-s'hi, de reinterpretar-lo.
Sí, i sobretot hem volgut fer una cosa una mica diferent del que han fet fins ara el grup que ho fa Banyoles, que és Cor de Teatre. Ells van fer una feina molt important, no?, de recuperació del text, de recuperació de musical, també basant-se en la versió de Barcelona, de la musical de la Sibila de Barcelona. Uh-huh. I alhora també van fer com una adaptació del text, no moderna, perquè no el van posar en català modern, però sí el van posar en un català una mica més, diguem-ne, intel·ligible o comprensible per l'oient d'avui. I nosaltres, davant de tota aquesta feina que s'havia fet, doncs hem decidit cantar l'original del segle XIII. Cantar amb el català original, que s'entén menys, és veritat, però que alhora doncs és realment reproduir el text que es va trobar. Segurament també doncs, farem un llibret amb algunes explicacions i amb una adaptació a un català més actual, perquè qui vulgui seguir el que diu el text doncs el pugui comprendre, no?, també.
Felicitar-vos per la feina de recuperació, no només musical, sinó també fins i tot d'aquest patrimoni col·lectiu, en aquest cas aquesta Sibila de la Garrotxa, amb la Núria Martínez, la Marta Sassanedes i la Mariona Aragai, amb qui hem pogut parlar. Recordeu, per tant, doble representació el dia 24. No aneu a Sant Andreu del Torn, ja no hi ha lloc, però sí, després de la Missa del Gall a l'Església del Carme d'Olot es podrà veure aquesta posada en escena de nou d'aquest patrimoni com és el cant de la Sibila de la Garrotxa. Mariona, gràcies per atendre la trucada del programa. Que vagi molt bé, molta sort i felicitats.
Moltíssimes gràcies pel vostre interès.
Ara ve Nadal. Per unes festes plenes d'entusiasme.
Catalunya Ràdio us desitja bones festes. El batec de la cultura popular i l'associacionisme. Ets el Mans, amb Quim Rutllant a Catalunya Ràdio.
Seguim el Mans amb tota la força de l'arrel a la Ràdio Nacional, moltes més coses. Deixem la temàtica nadalenca per una estona i us parlem de Sardana en Flow. En els darrers anys, cada vegada són més els projectes que busquen noves maneres d'acostar la cultura popular als joves. Un dels exemples més recents és la sardana amb un xic de flow, proposta pedagògica que utilitza la sardana com a punt de partida per treballar el ritme, el moviment i la identitat dins les aules dels instituts i les escoles. Un projecte que parteix d'una sardana composta per Xavier Pinyol i d'una coreografia amb percussió corporal creada per Santi Serratosa, que incorpora llenguatges contemporanis i dinàmiques col·lectives molt properes a l'univers adolescent. Xavi Pinyol.
Doncs mira, la proposta neix bàsicament de la meva experiència com a mestre de música a secundària. Jo ara mateix soc mestre especialista de música a primària, però durant 6 anys vaig estar a secundària i, clar, un músic de cobla mestre doncs vol presentar la cobla i la sardana a l'aula. Però em trobava que els adolescents estan completament desconnectats sobre tot el que és tradicional i no volen saber res, no? I per presentar una cosa que no tenia interès, doncs millor que no, no? No tenia recursos, no trobava aquest recurs concret que es pogués utilitzar. I llavors en Santi venia un cop al curs, a la meva escola, a fer uns tallers de percussió corporal, no? I veia que a través de la percussió corporal motivava als nanos que sempre estaven desmotivats i que al mateix temps, a part de la motivació, podia, a través de la percussió corporal, podia treballar molts conceptes musicals com l'estructura, ritmes, etc., que al final són sabers que nosaltres treballem. I a partir de la meva necessitat de tenir algun recurs per treballar i presentar la sardana i la copla a l'aula i davant de veure que la percussió corporal doncs funciona, és una eina que funciona, doncs li vaig dir al Santi: Santi, escolta'm, t'agradaria fer un recurs utilitzant la percussió corporal per introduir la sonoritat de la copla i la sardana a l'aula d'ESO? I em va dir sí.
A partir d'aquesta base, el projecte va créixer també des del moviment. La coreografia, pensada per ser accessible i inclusiva, s'ha anat construint de manera progressiva, posant el cos i el treball en grup al centre de l'experiència. Santi Serratosa.
Jo, bàsicament, la influència més forta ha sigut, per una banda, entendre tot el pas més tradicional dels curts i llargs, però també hi ha hagut tota la influència que he intentat agafar, diguéssim, dels punts lliures, no? De cara a la sardana a nivell contemporani s'està portant a uns llocs que crec que... Bueno, jo no et parlo com a expert, veig, parlo com a persona que s'hi està endinsant fa poc. Doncs els punts lliures crec que estan apropant la sardana una mica més al món contemporani i està tenint aquest punt de folclore que a vegades pot ser que la gent no hi entri. I llavors en la composició, que és la coreografia de percussió corporal, hi ha molta influència d'això, de com s'entén el punt lliure dins els llargs, els curts, etc. Llavors, hem intentat com respectar... Jo havia d'entendre molt la forma, que és això que deia abans, que costava molt entendre la forma de curts, llargs, etc. I he intentat això, que sortissin els curts i llargs amb seccions breus, potser, però que fossin molt clares, no? Perquè a l'hora de transmetre-ho a l'aula, sobretot perquè era l'objectiu més important, també s'entengués dins una secció molt clara en quant a composició de compàs. Potser això és massa tècnic, eh? Però sí que hi havia aquest control d'on faríem sortir aquests... que no fos a qualsevol lloc de la cançó, sinó que fos amb seccions, estructures molt clares, que permetés entendre-ho molt bé tant el que és el moviment com la forma del que és la composició de la sardana.
El potencial pedagògic del projecte va cridar l'atenció a l'Associació d'Ensenyants de Música de Catalunya, la EMCAT, que ha decidit impulsar-ne la difusió perquè pugui arribar realment a les aules. La seva presidenta, l'Anna Ferrés, explica què la va convèncer d'aquest amb xic de flow.
Vam considerar que era un material pedagògic molt, molt interessant, que calia donar a conèixer als diferents mestres de música dels instituts i escoles de Catalunya per tal de que això tingués un recorregut i pogués arribar a tothom. El que m'ha agradat molt d'aquest projecte és que surt directament de la voluntat dels mestres, d'una necessitat de treballar amb els adolescents una cosa tan nostrada com és la sardana, de donar-hi aquest toc de modernitat, de posar-la al dia i de poder-la aproximar d'una manera molt bonica i molt sutil, amb ritmes moderns, amagats, que fan que la sardana d'un xic de flow ens atrapi. I sobretot el que m'ha agradat és la passió i les ganes de voler compartir aquest material sense ànim de lucre amb tots els infants i adolescents del nostre país.
Per facilitar-ne l'ús, l'EMCAT ha ordenat tot el material en un espai web compartit amb recursos, explicacions i continguts pràctics perquè els docents el puguin aplicar amb facilitat.
Hem generat un contingut web, hem fet un Google Sites, amb el que hem ordenat i hem posat tot allò que teníem referent a un xic de flow, tant en Santi com en Xavi ens han cedit els materials que ells han creat perquè estigués tot ordenat en una mateixa web per poder facilitar la feina al docent que vulgui entomar aquest repte. I la idea que tenim com a EMCAT és poder donar a conèixer aquest material a tots els instituts i totes les escoles de Catalunya per tal de que es pugui utilitzar.
Més enllà de la música i el moviment, el projecte té una voluntat clara de futur. Que la sardana formi part d'aquesta experiència educativa dels joves, no com a peça de museu, sinó com a pràctica viva.
El que m'agradaria que passés amb aquest material i amb aquesta sardana és una mica això, que ens arribessin imatges de diferents instituts i de diferents escoles on veiéssim infants i adolescents amb cara de passió i passant-s'ho bé, gaudint al màxim a l'hora de ballar aquesta sardana, que cada vegada més adolescents puguin aprendre a ballar la sardana, perquè forma part de la nostra identitat i perquè aquí darrere hi ha un treball que va més enllà del simple fet de treballar la sardana, no?
La sardana amb un xic de flau, per tant, exemplifica com la cultura popular pot dialogar amb l'educació contemporània quan es treballa des del respecte, la creativitat i la col·laboració. Proposta, per tant, que demostra que la sardana també pot parlar el llenguatge dels joves sense deixar de ser ella mateixa.
Una intel·ligència artificial no et repartirà una sardana. Nosaltres sí.
Seguim en Cobla, hi ha un munt de concerts aquests dies arreu per festes de Nadal, la Diada de Sant Esteve, esclar. Bé, un dels que us volem destacar és el que demà oferiran les cobles la Principal de Llobregat i els Montgrins a Calella, a la Sala Mozart de la capital de l'Alt Maresme. Arriba la 55a edició d'aquest concertàs de Nadal, una de les propostes de repertori més interessants que hi ha avui en dia. La Caral Pedemonte és la presidenta de l'agrupació de Calella. Bon dia, Caral.
Hola, bon dia, què tal?
És un clàssic de Nadal, aquesta nova versió del concert al final, que li vau donar una girada, sobretot per vendre's diferent, oi?
Sí, 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 sobretot per tenir aquest marc positiu al voltant del concert. Sempre diem que el producte és molt bo, però l'hem de saber vendre, i nosaltres li vam buscar aquesta fórmula, que sembla que funciona, perquè aquest serà el tercer any que ho fem així i pràcticament, o sigui, esgotem entrades quan abans omplíem mitja sala. O sigui que, en teoria, funciona.
Sí, o sigui, la proposta no només és a nivell, diguem-ne, de canvi d'imatge i de canvi de concepte, sinó també una proposta artística de primer ordre.
Sí, perquè, a veure, nosaltres hem ampliat a dues cobles, que això sempre li dona potència en el concert. O sigui, passes una cobla a una formació de 22, 23 músics, que ja podria ser dimensió orquestra, no? Amb instruments de vent que peten més, diguéssim, i a més que t'ofereix un ventall de possibilitats de repertori molt més ampli, perquè hi ha moltes obres de concert escrites expressament per a dues cobles que d'altra manera no es poden interpretar. Aleshores, clar, creixen molt les possibilitats de repertori.
Repassem una mica el repertori. La primera part hi ha en sardanes, diguem-ne, que les heu titulat de les d'ara i les d'abans, peces que van de Molina, Timon, Bernat i Lamot. En aquesta primera part també entreu amb La Cobla no és un gènere, que també és un concepte que heu anat reivindicant.
Aquí, aquest any, aquesta part és com la més representativa, però el fil conductor del concert d'aquest any és donar importància, donar valor a la música i a les melodies tradicionals. I aquí podrem veure tant una versió per a cobla que cantarà Aina da Silva de La Dama d'Aragó, que és una cançó popular dels Països Catalans que ha estat altament versionada, no només per diferents formacions musicals, sinó també per la lletra, no? És la mateixa melodia, la Dama d'Aragó, la Dama de Lleida, la Dama de Mallorca, però depèn de on visquis o on siguis dels Països Catalans, que s'ha anat diversificant, i nosaltres la interpretarem en aquest concert. I després també farem una dansa, que és el Ball de Majorales, amb dos dansaires d'esbart, també per representar la part tradicional, però de dansa, no?
Aquesta és una altra de les parts del concert. Llavors hi ha una aposta forta pels instrumentistes en si, amb la interpretació per part dels Montgrins del Vol d'un ocell, amb la Mariona Lluna al Flabiol solista, i a la segona part, també seguint amb aquesta línia, la Llobregat interpretarà la Fantasia brillant de Jean-Baptiste Arban. La contraposició es gira i de cop i volta, doncs, hi ha el concert a la part final a dues cobles amb grans clàssics com aquesta Presó de Lleida de Joaquim Serra i una estrena de Martí Delgado. Explica'ns una mica per on van aquests trets.
Estrena de Martí Delgado. Aquest any nosaltres fem 75 anys l'agrupació, i una de les maneres de celebrar-ho ha estat contractant aquesta sardana per estrenar-la al concert. És una estrena que serà a dues cobles i percussió, i que l'hem encarregat al Martí perquè és un noi que és molt proper a nosaltres, perquè és de Blanes, per tant, per proximitat territorial, podríem dir. També és molt jove, però a més té molta projecció, ha estat component peces que realment tenen molt de valor musical i li volem donar una oportunitat nosaltres també.
La composició que estrenareu demà, per tant, de Martí Delgado, i acabarà el concert El Marriner i el Trobador del Martínez i Comín i la Gavina del mestre Cirés amb la versió de Francesc Cassó. Escolta'm, un dels elements importants aquí és la, diguem-ne, complicitat amb qui està dalt de l'escenari. Si aconseguim un concert d'aquestes característiques és perquè hi ha un treball previ amb Jordi Molina i tots els membres de les cobles i tot plegat.
Totalment, sí, sí. De fet, el repertori no és made in agrupació sardanista, sinó que és un treball conjunt amb els directors i repertoristes de les dues cobles. Ells estan molt contents i sempre ens ho fan saber de treballar per Calella, i prova d'això és el resultat d'aquests repertoris, que són molt exigents per ells, però que els hi fa il·lusió doncs d'interpretar Calella, i nosaltres ens sentim molt orgullosos.
Doncs demà a 6:45 de la tarda a la Sala Mozart de la capital de l'Almaresme podreu sentir aquesta nova edició 55 ja del concert de Nadal, en aquest cas el concert de Nadal. Carol Pedemonte, gràcies per tenir la trucada del programa, que tingueu unes bones festes.
Gràcies, igualment.
No és folclore, és la nostra música, la nostra gent i el nostre moment. És el Mans. Comença el cap de setmana amb orgull d'arrel.
Canviant de qüestió, les Escartín Sister, el projecte musical de les germanes Flàvia i Laia Escartín, han posat en marxa un projecte de micromecenatge per fer possible el seu nou treball discogràfic. Una proposta que va més enllà de l'edició d'un àlbum discogràfic i vol convertir el disc en un objecte artístic complet, que inclou també un petit llibre físic vinculat conceptualment a la música. El projecte neix amb la voluntat de cuidar tots els detalls creatius i de producció i de treballar envoltades d'un equip de col·laboradors molt concret que forma part del relat i de l'univers d'aquest futur disc. Laia Escartín.
Hem convidat a diverses persones amb les quals feia molt de temps que pensàvem que seria molt bonic poder compartir música i que formessin part de la sonoritat que estem creant, i les persones que hi formen part són la Rita Payés, que és amiga, jo hi vaig viure durant un temps juntes a Barcelona quan estàvem estudiant música, també la Font Santa, una cantant mexicana meravellosa, el Gabriel Millet, un cantant de Brasil, i el nostre germà, fins i tot, està, que el nostre germà fa molta producció, molta música electrònica i trap i tot aquest territori musical que nosaltres no hi estem molt posades, i justament va ser molt guai poder-li dir vine i fes-lo teu també en el que estem fent nosaltres. I el Branco Balchev, que és el percussionista i bateria que ens ha estat acompanyant els darrers anys.
Les Escartín Sister defineixen la seva música com un espai de trobada entre tradicions, llenguatges i sensibilitats diverses, una mirada que també es reflecteix en la manera com han concebut aquesta campanya, basada en la proximitat amb el públic i en la participació directa de les persones que les segueixen. Flàvia Escartín.
Val, farem una manera on podem seguir promocionant i volem mantenir la cosa física, perquè el virtual sí que existeixi, però valorem molt la part física, i en aquesta part física, a més d'afegir, serà un QR on et porta cap a que et pots descarregar el CD amb una bona qualitat, molt bona, millor qualitat que en plataformes com Spotify o Tidal o totes aquestes, i a més hi hauran tot històries i dibuixos i pintures, fotografies, una mica com un llibret on et porti cap al món, tant del concepte de pedra i ploma com també el nostre molt personal, i les lletres amb traduccions, perquè moltes doncs estan en català, doncs que es pugui llegir internacionalment i viceversa.
Aniré cantant a la Prada, on m'espera l'ombra d'un albedolí, demanaré una branca d'alí, demanaré una branca, i amb la fusta blanca triada, i amb els calçaments de la traça, faré una balalaica, faré una balalaica. I aniré cantant a la Prada, on m'espera l'ombra d'un albedolí, demanaré una branca, una branca, i amb la fusta blanca triada, i amb els que em se m'han de traça, me'n faré una balalaica, me'n faré una balalaica.
la balalaica.
Amb aquest micromecenatge, les escartincistes busquen no només finançar el disc, sinó també teixir comunitat al voltant d'aquest projecte compartit i compartint el procés creatiu amb el seu públic des del primer moment fins a la publicació del disc en si. La pàgina per participar-hi està hostatjada en una plataforma de micromecenatge holandesa. Serà difícil posar-vos-ho i dir-vos-ho per antena, però si voleu participar ho podreu trobar a l'Instagram de les germanes Escartín.
I amb la fusta blanca triada i amb els camps amant de la traça me'n faré una bola laica.
Queda només una setmana per participar-hi i a destacar que es podrà veure el resultat musical en concert al Principat el 31 de gener a Altafulla.
Dissabtes a les 6, el Mans et desperta. 22a temporada.
I així tanquem portes avui dissabte i hem estat amb en Josep Lluís Santissi i Saràs al muntatge musical, la Mònica Muñoz i Montsalve a la producció i qui us parla, Quim Rullan i Valls a la direcció. Marxarem amb una peça de la Cobla de la Principal de Lois Ball, un arranjament de Francesc Assú, és Passeig en trineu, una peça que demà podreu sentir al concert que oferirà aquesta cobla, la Bisbal, a Ripoll, a les 6 de la tarda. Que tingueu un bon cap de setmana, ens retrobem demà a les 5 del matí, també per Nadal i per Sant Esteve, i és clar el proper cap de setmana aquí al Mans, a Catalunya Ràdio, com sempre, amb tota l'arrel a la Ràdio Nacional. Bon cap de setmana!